Flaix de Lletres, l'espai radiofònic de la Biblioteca Municipal Antoni Tort a Ràdio Castellà.
Padrina de Déu és un conte dins del llibre de la mort de Teresa, de la Maria Barbal. La Maria Barbal el que fa és agafar anècdotes familiars seves i les transforma en contes. Tots els personatges, evidentment, són inventats, però les situacions sí que podrien passar. La seva mirada ha perdut l'orientació, com una barca sense nord. Es mou sense albirar res que es trobi més lluny d'un pam. La seva expressió de sempre, tímida, bondadosa, humil, ha canviat. Ara sembla en un estat de desconcert continu. Ha arribat la fi i camina acceleradament, asseguda en una butaca. Respon: Nostre Senyor ho sap, quan li diuen que es posarà bé. La seva lucidesa acompanya la negació que fa de la realitat que l'envolta. Es troba en un pis petit, a la gran ciutat, i diu que s'ha d'anar a replegar l'herba dels prats. Quan el seu net romanceja amb un llibre al davant, se li encara per urgir-li que carregui el ruc. Confon la barana del balconet que dona el soroll del carrer d'Aragó amb la barana que tenia a casa seva, al poble, davant la tranquil·la plaça. Des d'ací, saluda les veïnes imaginàries quan li treuen la butaca del vespre i, sovint, assenyala amb un dit cap avall. Ara recomana de no anar amb aquell qui ara passa, perquè pega, afegeix, és dolent. Menja i beu encara. En canvi, la pell cada dia li marca més i més els conductes blavosos i els ossos semblen burxar-la com si es volguessin escapar fent un forat. L'esquena li acota el cap damunt del pit. Els llavis se li han embotit. Moltes estones calla, com si dormís. Ara tothom sent molta pena per ella. Saben prou bé que aquest camí que ha encetat no es pot refer. Diuen paraules suaus al seu voltant que no destorbin el seu desvarieig. Comenten tristament com havia estat de llista i de bonica, com s'havia sacrificat sempre pels fills, quanta pena havia traginat per tants anys de vida. Interiorment, el seu net es culpa del malament que es comportava amb ella. No l'insultava, no, però no li contestava les preguntes. Quantes besades i quants somriures li havia escatimat. Ella sempre estava amatent a les seves paraules. Ella es deia que no pagava la pena explicar-li res, perquè ella no l'entenia. Estudia per enginyer i la dona és analfabeta. Volia saber, un dia, si ell coneixia les quatre regles. No comprenia que hi hagués sabès que anéssim més enllà. Ella, amb molt menys, havia passat i no sabia que el món d'avui exigia moltes eines. Ara no és temps d'explicar-li això del cement. Encara que no ho hagués d'entendre, ho faria. Ha fet tard. Se n'adona, de cop, que cada dia és únic i que algunes coses no poden deixar-se per demà. El costum és un monstre devorador de possibilitats. Ara, s'atansa la velleta i li agafa una mà. És escruixidor el contrast entre la força i la plenitud del jove i l'abandó de la bellesa, simbolitzats per aquestes dues mans acostades. Ella ni se'l mira, però ell està cert que, si fos conscient, li perdonaria tots els seus mancaments. Deixa-li somiar el passat, li diu el pare greu. Ell li abandona la mà i ella s'arrapa un botó de la seva bata negra. Sí, deixem-la somiar. Com tants, no ha obtingut tot l'amor que es mereixia. I per contra, tal volta, algú l'estimava de lluny, sense fer-li-ho saber. De vegades l'amor és molt vergonyós i té por de barreres inexistents. Per això, algun camí s'amaga en una carta senzilla o treu el nas en una pintura molt vella. Sobretot, tem el so de les paraules. Li dol que, en ressonar a prop, espantin la persona estimada. Deixem que s'atrafegui en treballs inexistents i que descansi amb els ulls banyats de verdors d'herba i de grocs de blat, que l'abreci fins al sospir final o farsejar d'aquella font d'aigua fresca que tants anys ha enyorat.